A la unitat mòbil som a Cala Dona. La Marta Cristià i el José Antonio Muñoz han anat a trobar-se amb les Dones Tech. És un col·lectiu que investiguen i intervenen en l'àmbit de les tecnologies i les dones. Som a la Setmana de les Dones i, per tant, evidentment, havíem de tornar a convidar, perquè ja les coneixem molt al programa, Dones Tech. Marta Cristià, hola.
Hola de nou, Mariola. Com has dit?
Digues.
Que hem vingut fins a aquest espai feminista, Cala Dona, perquè aquí és un dels llocs on es reuneixen doncs, les membres de Dones Tech per fer feina. I som amb dues d'elles. Som amb la Núria, que és professora i investigadora del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, cofundadora de Dones Tech, i la Iris, que també és membre de Dones Tech i de la xarxa d'autodefensa. Hola, les dues, gràcies per ser aquí.
Hola, bon dia, gràcies.
Hola, Núria i Iris. Clar, primer que em sorprèn és que us diguem així, només amb el nom sense el cognom, això no deu ser que casual, no? No sé, que la Marta us hagi presentat dient només el nom. Per què preferiu no dir el cognom?
Bueno, perquè així també és una manera de presentar-nos de manera igual, no? Com que som una col·lectiva, i també perquè creiem que pot ser també una mesura de seguretat quan parlem de segons quins temes.
Iris, què és el ciberfeminisme?
El ciberfeminisme. Això t'ho respondrà millor la Núria, crec.
Jo crec que també ho pot respondre ella, però si voleu, mira, jo tiro. A veure, el ciberfeminisme seria una corrent dels feminismes que comparteix tota aquesta lluita per la igualtat, l'alliberament, però que específicament actua, xarxa, pensa i repensa al voltant d'internet, les xarxes socials i tot el que són aquestes noves tecnologies, o ja no són tan noves, d'informació i comunicació. I, per tant, buscar transformar i transformar especialment tots aquests espais
de
i
fet,
eines.
Dones Tech naixeu una mica amb aquest objectiu, no?, de posar-vos amb tota aquesta feina. Quines són les vostres principals activitats i línies d'investigació, com si diguéssim, quines són les vostres tasques?
Nosaltres diem que fem ciberfeminisme d'investigació perquè investiguem molt, però també actuem molt, i llavors ens formem conjuntament, formem altres persones, etc. No? Llavors, hem fet tot moltíssimes recerques, moltíssimes accions d'inclusió digital, però ara últimament ens hem anat focalitzant molt en aquest tema de les violències masclistes digitals, no només perquè s'identifiquin i que es coneguin, sinó també per buscar fórmules per autodefensar-nos, per protegir-nos, però a la vegada per crear aquesta internet que fa falta que sigui més segura i més lliure per totes nosaltres, no? I, bueno, hem fet... Ara, per exemple, tenim en curs bastantes cosetes. Vull dir
quines que... cosetes teniu en curs ara mateix?
Doncs hem estat fent guies per diferents... pròpies, i després per altres entitats que ens ho han demanat. Ens han donat recentment el premi de 25ena de l'Ajuntament de Barcelona.
Per això us volia preguntar. És un projecte que es diu A la xarxa, Lliures i Segures, que ha rebut el premi 25ena de l'Ajuntament de Barcelona. I un dels principals objectius, no?, era donar... eines, això que deies, perquè les dones i el col·lectiu LGTBI identifiquem el ciberassetjament una mica, era com l'objectiu principal,
sí.
Saber què tenim davant.
La idea és crear, per exemple, a través de diferents informacions, fins i tot GIFs, no?, fórmules que facilitin la identificació d'aquestes violències, tant pel tipus de violència que hi ha com pels seus impactes, però sobretot donin eines i idees de com ens podem començar a autodefensar. I la idea és desenvolupar una campanya perquè això arribi a la majoria de gent possible. Ara estem començant, no?, a dissenyar-ho, però serà bastant important. Després també tenim altres projectes que el que busques és intentar trobar més també línies d'ajuda, crear fórmules perquè les dones que ho necessitin i les persones que volen recolzar aquestes dones també trobin fórmules de rebre respostes més amb tipus helplines, col·laborant sempre estem col·laborant amb moltes altres entitats, amb moltes altres col·lectives que també treballen en aquest sentit, no? Per exemple, doncs, Acus Online o la Red Feminista, que també hi ha l'autodefensa feminista que hi ha a la Iris, no? I també, bueno, totes nosaltres som una mica membres.
Entre totes les coses que feu, també acostumeu, com ho has dit, a investigar i, per tant, fer estudis i treballeu molt amb dades a la mà. Una de les dades que es desprèn d'un estudi vostre és que el 98,9% de les dones en presència pública a internet ha patit, com a mínim, un tipus de violència online. El 98,9%. Això és pràcticament totes les dones.
Sí. Bueno, és que el que passa... Tampoc és que sigui ben bé aquesta dada la que ens va sortir, eh? Vull dir, un 30% de les que teníem nosaltres tenien algun tipus de rellevància pública. I aquestes havien patit com a mínim més d'una violència. Per tant, el que crec que val la pena destacar és que les violències digitals no en venen una sola. Molts cops venen acompanyades, s'entremesclen ara una, ara l'altra o a vegades a la vegada.
Quines són aquestes?
I que, clar, un dels grups a les que tendeixen a més dirigida... és a les dones que ja estan mínimament empoderades, que tenen veu o que estan en àmbits altament masculinitzats, com per exemple les tecnologies, però també l'esport, les artistes, les polítiques, etc. Però recordem que no només els hi passa a elles, encara molta de la part, i que també ens ha sortit a l'estudi, de les violències masclistes digitals, estan connectades amb aquestes violències offline i també estan passant molt per aquests agressors, que són els homes, que són les parelles i les exparelles de tantes dones, no? També.
Quines són les més comunes? I si vols diferenciem entre aquestes que serien més digitals, no sé si m'equivoco, no? Hi ha coses que només es poden fer a partir d'internet, i les altres que entrarien, per exemple, en les violències que tenen a veure amb el control d'una parella, per exemple, no? Es poden diferenciar un insult que reps d'una persona anònima o que no coneixes, o d'algú del teu entorn que potser també t'està maltractant en la vida offline, com si diguéssim.
Sí, bueno, sobretot el que hem vist, que el que més, perquè també és el més fàcil, no?, i el que sembla que està més acceptat, perquè per l'offline també, són tot el tipus d'insults, i insults marcadament sexistes, i a vegades de manera interseccional, de sudar, cabellera, etc., no? Després també el que és accedir als teus comptes i als teus dispositius sense consentiment, fins i tot per posar-te alguna cosa que et pugui espiar els teus moviments, no? L'altre és amenaçar, tot el que és assetjament, molestar, on ets, què ets, per què no em contestes, tot això, no? I després, moltes de les sexuals també passen, que si les ajuntem és una part molt important, assetjament sexual o aconseguir favors sexuals o el sex spreading, que es diu, no? Coses que tu has compartit i tens la llibertat de compartir el que tu vulguis, que te les facin servir sense el seu consentiment per arribar a altres llocs, no? Clar, algunes d'aquestes doncs, són molt més de parelles i exparelles, i al final l'efecte també és molt més pervers, perquè tu no estàs esperant això de la teva parella, no? Llavors és com molt fort.
Clar, que i l'efecte és pervers i perillós, perquè no només afecta ni molt menys a la vida i a com et desenvolupes a la xarxa, sinó que afecta òbviament a la vida personal, amb efectes psicològics potser.
Sí. I a vegades les violències masclistes digitals no sembla que puguin tenir impacte físic, i però també el tenen, eh? Tens mal de cap, mal d'esquena, i a vegades n'hi ha algunes que et fan servir les xarxes per acabar-te induint al suïcidi, fins i tot, eh? Fins al feminicidi, que diem.
Fins fa molt poc, aquestes violències a les xarxes no estaven ni gaire definides ni contemplades per lleis. Ara, amb l'última llei de violències masclistes de la Generalitat, sí que es parla de l'àmbit digital i de la forma de violències digitals. Això què canvia? Això ens ajuda, per exemple, a l'hora de denunciar?
Sí, totalment. L'esborrany de llei del que més, no, sí, que el coneixem, a fons.
De fet, vosaltres heu participat
Exacte. Posa molts més recursos a l'abast i jo crec que el punt important és que li dona la importància que té. Les anomena i les contempla com a violències digitals, perquè al final, avui en dia, tothom fa servir tecnologia i jo crec que és absurd distingir entre el món analògic i el món virtual. I més, intentar treure importància a aquest món virtual, no? O sigui, fa res se li deia a la gent que pagués el mòbil quan li passaven coses d'aquestes. Crec que per primer cop s'està comprenent consciència i ha acabat estant reflectint en les lleis, que al final és un reflex de quan la societat avança, de que són violències online, simplement ara tenen una altra via, que és aquesta.
De totes maneres, la lògica no sembla molt que a les xarxes estigui traslladant el que ens pot passar en el carrer, no? A l'analògic s'assembla més del que ens pensem en el digital, no? Perquè els comportaments sembla que de vegades haguem de comportar-nos diferents, i el que no toleres fora tampoc has de tolerar dins de la xarxa, no? S'assembla més del que ens sembla, no?
Sí, és un continu. La relació entre l'offline i l'online és totalment fluida i ho veiem, eh? I a vegades sí que es repeteix exactament el mateix. A vegades hi ha agressors que es pensen que poden ser anònims, no? I que amb això poden dir qualsevol bestiesa que potser a la cara no s'atreverien, perquè potser són més covards del que sembla, no? Però s'assemblen molt, i els impactes també s'assemblen, però també tenen les seves especificitats, i per això també feia falta que la normativa catalana recollís aquestes especificitats com a àmbit i com a forma, i també vam poder participar, no? Vam rebre també l'esborrany i finalment va quedar aprovada i ja està aprovada, i ara això generarà tota una sèrie de recursos, formacions, ha generat també tota una sèrie de necessitats, i per tant, que al final això és l'important, l'impacte serà important, les dones estaran, i totes les persones agraïdes, també persones LGTBI, que també els hi passa molt, estaran molt més ajudades en aquesta situació i comptaran amb moltes més eines per estar millor. I...
Les eines és un dels vostres objectius com a Dones Tech i un dels tallers que feu és el taller d'autodefensa digital, feminista. En què consisteixen aquests tallers i què és el més important que hem d'aprendre?
En aquests tallers l'objectiu és donar una visió holística de la seguretat. Nosaltres treballem amb el terme de seguretat holística, que inclou tant la visió tecnològica, el plànol tecnològic, el plànol legal i el plànol psicosocial. Perquè al final volem pensar que no té cap sentit estar totalment protegida si després tu no t'estàs podent comunicar amb la gent o estàs plorant a casa teva o has hagut de deixar d'utilitzar les tecnologies perquè algú t'ha assetjat o ha exercit una violència contra tu. L'objectiu d'aquest taller és que la gent surti molt més conscient i apoderada al final. El que intentem són tallers de 3, de 4 hores, depenent de les necessitats de cada grup, però el que s'intenta és repassar una mica, no? Parar-nos a veure què està passant, a qui li estem donant les nostres dades, quin ús fem de les tecnologies, si n'estem fent un ús necessari, fins a quin punt, i a partir d'aquí treballem també amb eines concretes i expliquem, no? APPs de software lliure que podem utilitzar per tenir una navegació una mica més segura o com a mínim conscient, no? Parlem d'identitats també, parlem de dividir identitats, d'ocultar-nos quan calgui, com a mínim de tenir la possibilitat de fer-ho, de separar identitats, que potser no cal que tot vagi junt sempre, potser no cal que sempre siguem la mateixa persona a internet, i sobretot això, ser conscients de que avui en dia internet ha acabat sent com el pati de quatre grans empreses monopolístiques que es dediquen a vendre les nostres dades, i sembla que internet sigui tot aquestes plataformes, però internet va néixer sent una altra cosa i hi ha moltes més possibilitats.
Posa'ns un exemple d'això. Per exemple, jo crec que ara sentíem a la consulta de dos quarts, molts dels nostres oients no utilitzen el programari lliure o no el saben. La majoria dels nostres oients, fins i tot nosaltres, si ara féssim una estadística, segurament utilitzem el Google Chrome com a cercador. Quines alternatives tenim a això? És fàcil?
Sí, una cosa tan simple com utilitzar el Mozilla Firefox, que a més va millor, una cosa tan senzilla com aquesta ja ens dona un altre nivell de seguretat, i el Mozilla Firefox és software lliure i és gratuït, tothom se'l pot baixar, tothom el pot instal·lar i existeix per tots els dispositius electrònics.
I ara que fem moltes videotrucades o molts tallers online com vosaltres, per exemple, no utilitzeu Zoom. Què utilitzeu?
Nosaltres utilitzem un software que es diu Big Blue Button, però que potser és una mica més complicat perquè nosaltres ja tenim un servidor propi i fem servir com la nostra pròpia instància. Perquè sigui fàcil i tothom hi pugui accedir, acostumem a recomanar el Jitsi, que té diferents servidors, molta gent el pot fer servir des de diferents llocs, però té servidors gratuïts, és molt fàcil d'utilitzar, no hi ha cap mena de problema, el trobareu fàcilment. Si el busqueu, estaria bé també que féssiu servir DuckDuckGo, que és un buscador, en lloc de Google. Més que ara perquè Google no cal que sàpiga si esteu buscant Jitsi, si esteu buscant una altra cosa. I són petits passos...
Home, se m'està acudint que la Núria i la Iris podien fer-nos un tutorial de programari lliure un dia. No, perquè és veritat. Jo m'agradaria acabar aquesta connexió dient, donant valor a Dones Tech, no? Perquè moltes vegades si ens diu, la xarxa és perillosa, no sé què, però vosaltres sou un col·lectiu de dones que en saben un munt de tecnologia, que tenen aquestes eines, us poden explicar les eines per poder-nos empoderar, perquè per empoderar i poder decidir hem de tenir informació i hem de saber com funcionen totes aquestes eines. Per tant, enhorabona per tota aquesta feina que feu i també reivindicar que hi ha un munt de dones que en saben de tecnologia, que això sembla que a vegades no existeixi, no? Que sembla que si ets dona ja no pots tenir ni idea de tot això, i per tant vosaltres, o sigui, en sabeu un munt.
Si voleu donar un cop d'ull a tota la seva feina, trobeu a donestech.net i veureu tots els tallers i tots els estudis que hi ha darrere la seva feina.
Ens fareu un taller de programari lliure, sí, Núria, Iris?
Sí, sí. Com vulgueu.
Moltíssimes gràcies. Gràcies també a la Marta Cristià, José Antonio Muñoz, d'aquesta unitat mòbil.